Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Expectació a Lloret sobre la proposta dels botiguers de muntar un mercat de producte fresc al Passeig Verdaguer. A través de les xarxes socials de la ràdio hem pogut copsar aquest interès en què els veïns han dit la seva sobre un possible nou mercat que s'ubicaria al Passeig Verdaguer. Hem sortit al carrer per recollir més opinions que escoltarem al programa d'avui. Recordem que la proposta de l'Associació de Comerciants és la creació d'un mercat setmanal de producte fresc al centre de la vila. L'emplaçament idoni consideren que seria el Passeig Jacint Verdaguer perquè afavoriria el flux de persones en els carrers de l'entorn i dinamitzaria el comerç. A més, consideren que s'hauria de muntar cada dijous. La intenció de l'associació és oferir els mateixos productes que es poden trobar al mercat municipal, en aquest cas fruita i verdura, però sense que això suposi una competència directa. Avui sabrem la resposta que hi dona l'Ajuntament. Entrevistarem el regidor de Comerç, Cristian Fernández. Amb aquest tema obrim el divendres 25 de gener. L'últim bon dia, bona hora de la setmana. Quins altres temes tractarà, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs Netflix estrena avui divendres un documental sobre pederàstia a l'Església que fa referència al lloretenc Andreu Soler, monjo de Montserrat, que va morir l'any 2008. Escoltarem declaracions del director a Catalunya Ràdio. Després repassarem tots i cadascun dels partits del cap de setmana, així com les competicions previstes aquests dies. Explicarem que el periodista Adam Martín protagonitza la primera xerrada de l'Escola d'Intel·ligència Emocional BEIE. Serà aquesta tarda a la biblioteca on parlarà sobre alimentació. Recordarem que aquest vespre es presenta la nova temporada de teatre i cineclub de Lloret, amb grans noms com Joel Joan, David Verdaguer o Mercè Arànega. I de cara a dissabte, l'agenda està marcada pel Racó dels Contes, la competició de kickboxing i la primera obra de teatre de la temporada, Dos Machos Verdes Fritos. Diumenge, l'atenció la tenem posada en una festa molt esperada, la de l'esport, que arriba ja a la 45a edició.
Doncs tot això és el que us volem explicar al llarg de la propera hora i també us explicarem com es presenta el cap de setmana des del punt de vista meteorològic i us farem un repàs de l'actualitat general, com sempre aquí, al Bon Dia, Bona Hora. A la producció, Rosa Giral, Marc Diva i Moisès García. I qui posa veu i us acompanyarà fins les 9 del matí som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Podeu reconèixer aquesta sintonia, és la de la informació del temps, amb en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest cap de setmana començarà amb un temps força tranquil, amb predomini del sol tant aquest divendres com també de cara a dissabte, amb algunes primeres nuvolades en aquest cas, però més aviat tímides i poc importants. Per diumenge sí que esperem, però, un canvi de temps. A partir del migdia les nuvolades creixeran amb més força, entrarà aire més fred i esperem fins i tot la possibilitat d'alguns xàfecs sobtats en diferents comarques de Girona a partir de diumenge al migdia i de cara a la tarda. En tot cas, ruixats intermitents i més aviat de poca estona. Pel que fa a les temperatures, a curt termini tindrem migdies més suaus, tant avui com també aquest dissabte. L'ambient serà relativament agradable al migdia, no se superaran els 15 graus, però tampoc l'ambient serà gaire fred ni el vent serà protagonista, però en canvi diumenge nou gir de les temperatures, altre cop a la baixa, sobretot de cara a l'inici de la setmana que ve i per tant el fred que es revifarà clarament a partir de diumenge a la tarda i de cara als primers dies de la setmana que ve. La tramuntana anirà perdent força en aquest inici del cap de setmana, també al nord de la Costa Brava, però al final del cap de setmana tornarem a parlar altre cop de cops de vent que augmentaran la sensació de fred.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs a l'espera d'aquest canvi de temps que es podria produir de cara a diumenge, ens centrem en ara mateix. Tenim temperatura molt baixa, 0 graus. La humitat també baixa, el 61%, i la sensació tèrmica és de menys 1 grau.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara són les 8 i 5 i si ens fixem en les portades del Punt i del Diari de Girona, la imatge principal és pel partit dels gironins ahir al Bernabéu. Gols per somiar, diu el Diari de Girona, que destaca aquest resultat de 4-2. I el Punt destaca que el Girona planta cara en el primer partit dels quarts de la Copa. Els gironins van ser efectius en atac i això permet sortir del Bernabéu amb opcions de remuntar a Montilivi. Veurem què és el que passa a la tornada. De moment, aquest resultat de 4-2 ahir al Santiago Bernabéu. Un altre titular destacat del Punt és una de les notícies, o podríem dir la notícia del dia en la premsa general, no només aquí a Catalunya ni aquí a l'estat espanyol, sinó arreu del món, dividits per Venezuela. Els Estats Units d'una banda i Rússia i la Xina de l'altra lideren els blocs a favor i en contra dels opositors al règim veneçolà. La Unió Europea no es pronuncia. Pedro Sánchez voldria eleccions i el president Maduro rep el suport de militars i jutges. És el que diu el Punt al respecte d'aquesta notícia internacional. Més a prop, aquí a comarques gironines, a Girona en concret, la vaga a la Nestlé atura la producció. Té un ampli suport dels treballadors que reclamen un increment salarial. El Diari de Girona també se'n fa ressò amb el titular que sindicats i empreses s'emplacen al diàleg després de la vaga a la Nestlé. La mobilització talla el trànsit a l'accés a l'AP7 i els treballadors no descarten més protestes. Una altra notícia compartida als dos diaris són declaracions del subdelegat del govern a Girona, del govern central a Girona, Albert Bramont, que diu que el tall a les vies del tren d'alta velocitat no pot quedar impune. Sosté que el jutge sabia les detencions d'alcaldes. Qui no té feina, el gat pentina. Ho diu també Bramont sobre la denúncia per les detencions. I al Diari de Girona també llegim que roben objectes d'almenys 11 cotxes aparcats a Salt en 12 dies. La Universitat de Girona i el Parc Científic callen davant la desaparició de material del Blum. El Forvent arriba fins als 140 km per hora a Portbou. I a Blanes, intent fallit de l'Ajuntament per tancar la part ampliada del càmping Bellaterra.
Maria, Venezuela, totes les portades.
Ho dèiem, el tema del dia
a tot el món. Sí. El País avui destaca que Maduro resisteix en el poder per el suport dels militars. El periòdico anuncia l'exèrcit amb Maduro. La Razón obre dient que Sánchez dona oxigen a Maduro al no legitimar el canvi, mentre que el diari Ara titula Venezuela divideix el món. L'ABC, Sánchez refreda les esperances del poble veneçolà. I finalment La Vanguardia titula Putin empara Maduro i avisa d'un bany de sang a Venezuela.
Doncs afegir l'última hora a Venezuela, i és que Maduro ha dit que accepta el diàleg amb l'oposició i ordena tancar l'ambaixada a Washington.
Després de rebre el suport de la cúpula militar i del poder judicial, el president veneçolà assegura que vol arribar a un acord de pau.
I tornem cap a casa. La patronal dels BTC critica que el decret de la Generalitat expulsa Uber i Cabify de Barcelona.
Denuncien que significarà el tancament de 73 empreses i deixarà sense feina gairebé 4.000 treballadors i demanen la dimissió del conseller.
Més notícies sobre transports. Els treballadors del metro de Barcelona han anunciat que convoquen vaga parcial durant el Mobile Congress.
L'aturada serà de 2 per torn els dies 25, 26, 27 i 28 de febrer.
D'altra banda, el trasllat dels presos independentistes a Madrid està previst per dimarts que ve, 29 de gener.
Dilluns o dimarts se sabrà la llista definitiva de testimonis que el Suprem admetrà en el judici del procés. De moment està obert a citar Rajoy com a testimoni, però descarta el rei Felip VI i Puigdemont.
Atenció a la dada, Estrasburg va condemnar Espanya en 9 de les 10 sentències que va dictar el 2018.
La justícia europea, però, va molt lenta, té molts casos acumulats i encara no ha resolt cap de les denúncies en relació amb el referèndum de l'1 d'octubre.
A l'espera de la nova llei hipotecària, les despeses de notaria i escriptura de la hipoteca s'hauran de dividir entre banc i client.
El Tribunal Suprem ha acordat, a més, que el banc ha de pagar la inscripció de les hipoteques i el client la cancel·lació.
En plana de successos, presó sense fiança pel pare del nadó de Pineda mort per suposats maltractaments.
El delicte a què es podria enfrontar pot anar de l'homicidi imprudent a l'assassinat amb traïdoria.
Suposats maltractaments que, per cert, el pare mateix va reconèixer. I amb Màlaga. Els miners comencen a excavar la galeria cap a on es pensen que hi ha en Julen.
S'han hagut de fer microvoladures perquè pugui continuar la seva tasca l'equip de 8 miners que treballen en grups de 2 per excavar el túnel horitzontal.
Un rescat que malauradament s'està fent etern. La Generalitat presentarà un nou protocol d'acollida dels menors estrangers no acompanyats.
Entre altres coses, preveu un advocat d'ofici i informació en el seu idioma. També es pretén crear un centre específic per a les noies que arriben soles i que han estat objecte de tràfic de dones, prostitució o maltractament durant el viatge.
Plana cultural. Jeff Bright s'exposa a la Filmoteca de Catalunya les fotos que fa durant els rodatges.
L'exposició acompanyada d'un cicle de les seves pel·lícules es pot veure fins al dia 17 de febrer.
I en esports, a banda del Girona, hi també va jugar l'Espanyol, que va empatar a 1 amb el Betis en l'anada dels quarts de final de Copa.
Borja Iglesias a la primera part va inaugurar el marcador, però Sanabria al minut 80 va fer l'empat definitiu.
És un resultat regular perquè el partit es va jugar a Cornellà al Prat. Veurem què passa a la tornada. Fins aquí els titulars, són les 8 i 11.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Rieral. Taller Informático, tu informático de confianza.
Aquest divendres 25 de gener a les 8 del vespre tindrà lloc la presentació i l'espectacle inaugural de la temporada gener-juny 2019 del Teatre de Lloret i del Cineclub Adler. L'acte incluirà intervencions d'alguns dels protagonistes de la nova temporada i algun petit tast de la nova programació. Després de l'acte i ensenyant la invitació a taquilla, podreu comprar algunes de les entrades pels principals espectacles de la temporada a un preu especial. Només la tarda de divendres. Esperem gaudir de la vostra presència. Acte obert a tothom fins a completar l'aforament. Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar, al Puntet i al Centre Cívic del Rieral.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra, el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
La sala Palas Atenea, del Guitar Central Park Aqua Resort, arrenca una nova temporada de ball amb la copla La Principal de la Bisbal. El dissabte 16 de febrer, vine a sopar o a fer una copa i sobretot vine amb ganes de ballar els seus grans èxits. I el 16 de març ballarem amb l'Orquestra Internacional La Salvatana. Nits de ball al Palas Atenea.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972-36-0160.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passa un minut d'un quart de nou. Bon dia a tothom. Comencem a desenvolupar temes. Ens hi posem amb la proposta dels comerciants de Lloret de crear un mercat setmanal de producte fresc, de fruita i verdura, que ha generat molta expectació entre els lloretencs.
A través de les xarxes socials de la ràdio hem pogut copsar aquest interès en què els veïns han dit la seva sobre un possible nou mercat que s'ubicaria al Passeig Verdaguer. Hem sortit al carrer per recollir més opinions. Les escoltem.
Estaria molt bé que es torni una miqueta enrere i que crearia també llocs de treball i que seria algo molt interessant per Lloret també i atrauria doncs, també gent de fora, suposo.
Jo crec que és una bona iniciativa i pot estar bé. Jo encara recordo quan era petita que es feia aquí el mercat dels, el mercat setmanal aquí a la platja i a l'Ajuntament.
Pues eso, yo, a mí me parece bien porque si lo hacen una vez a la semana como está en Blanes me parecería bien.
Ho trobo bé l'opció d'un mercat municipal de fruit i verdura aquí, però jo trobo que ja fa molts anys que tindrien que cuidar més el mercat municipal que tenim, que està molt abandonat.
Bueno, jo amb això no hi entenc gaire. Vol que te digui, això més aviat de la dona, la que entén. Però vaja, si és una cosa que ha d'anar bé pel poble, doncs pues bé, si no, malament.
Muy bueno, sobre todo si es fruta seca y sana, para comer todo el mundo, y a buen precio.
Pues yo muy bien. Siendo fruta fresca, a mí me parece muy bien.
Si son productos de proximidad, lo encuentro estupendo, ¿eh? Lo que no encuentro estupendo es que sean productos que vengan, por ejemplo, pues de 200 kilómetros o de 300 kilómetros.
Estaría bien promocionar un poco la verdura y la fruta ecológica, ¿vale? Porque de alguna manera son productos que vienen directamente de la tierra y yo personalmente estoy a favor de consumir estos alimentos ecológicos.
Com a iniciativa està bé, l'únic que crec que seria més positiu reformar el mercat municipal nou, que està bastant precari, i hi ha gent, doncs, paradistes que porten temps allà treballant i crec que s'hauria de donar prioritat a això.
Recordem que la proposta és la creació d'un mercat setmanal de producte fresc al centre de la vila. Segons l'Associació de Botiguers, l'emplaçament idoni seria el Passeig Jacint Verdaguer perquè afavoriria el flux de persones en els carrers de l'entorn i dinamitzaria el comerç.
A més, consideren que s'hauria de muntar cada dijous. Escoltem el seu gerent, el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina.
El dijous, per què? Perquè d'aquesta forma entenem que podem donar opció a que si creem un flux de gent que baixi cap al mercat de diferents zones de Lloret, crearíem una sèrie de flux que potser botigues que ara estan tancades durant tota la setmana, potser incentivaríem que aquestes botigues, a més, obrissin 3 dies. Si tu ves passar gent per davant, escolta'm, mira, cada dijous on passa gent per aquí davant. Per què no obro? I aprofites per obrir, aleshores estaríem ja segurament incentivant el dijous, el divendres i ja tant per tant el dissabte.
La intenció de l'associació és oferir els mateixos productes que es poden trobar al mercat municipal, en aquest cas fruita i verdura, però sense que això suposi una competència directa. La proposta s'ha traslladat a l'equip de govern, que estudia si és o no una opció viable. Nosaltres en parlem amb el regidor de Comerç, Cristian Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs quin és el posicionament de l'equip de govern al respecte?
Bé, doncs nosaltres, com a qualsevol proposta que sempre ens arriba des de l'Associació de Comerciants o des de qualsevol associació, sempre l'entomem i l'analitzem, no? Perquè sempre hem de tindre, doncs, en compte moltes conseqüències que poden derivar qualsevol tipus d'acció comercial, qualsevol tipus de dinamització. I bé, dit això, el que pensem és que és una proposta que encara s'ha de desenvolupar molt més del que s'ha parlat en aquest sentit, i fer molta més, fer molt més incís en la raó de ser d'aquest mercat setmanal. A dia d'avui, bueno, com tothom ja sap, comptem amb el mercat setmanal dels dimarts, el que està ubicat al barri del Rieral, i si recordem tots una miqueta, fa moltíssims anys, quan jo encara era més petit, estava ubicat en el barri de Can Carbó, pel carrer dels Mestres d'allà. I l'ubicació, el canvi d'ubicació, doncs, va ser rebuda amb una miqueta d'escepticisme, però amb el pas dels anys s'ha consolidat com un lloc en el que actualment no n'hi ha, diguem, de venda no sedentària, el que volíem, establiments comercials fixes, una venda d'aquest producte que comenten, i els dimarts podem veure tots els que anem o els que passem per allà com dinamitza aquell barri que normalment no està dinamitzat. Nosaltres sempre, evidentment, quan rebem una proposta volem parlar amb tots els actors, vol dir per l'associació, però també amb els agents que es poden veure, doncs, influenciats per això. Hi ha establiments comercials al nucli antic que es dediquen a la venda de fruita fresca i o de productes frescos, que bé, que potser encara no tenen, no ho han rebut de la manera que potser ho han explicat des de l'Associació de Comerciants, pel sentit que, clar, si ells, aquests establiments, durant l'hivern, doncs, amb prou feina, diguem, pel motiu que fos, i treballen, doncs, clar, què suposaria, no?, desplaçar a tota aquesta gent, a tota aquesta persones cap al passeig. I bé, sobre la idea, és una bona idea, però podem parlar de moltes més coses. Podem parlar d'una ubicació on encara podem revitalitzar molts més establiments, podem parlar de qualsevol barri, podem parlar de Fanals, per dir un exemple, i no dic que hagi de ser això, però bé, actualment tenim aquesta proposta que ens l'han fet arribar, i com a qualsevol altra proposta que sempre ens fan, doncs la valorarem, però a dia d'avui no podem donar una resposta, doncs, ferma, perquè entenem que és una responsabilitat molt gran engegar un projecte d'aquesta manera.
Quant temps creuen que poden necessitar per tenir una resposta definitiva de dir sí o no?
No és qüestió de dir sí o no. No és el que intentava dir d'un principi. Nosaltres creiem que qualsevol tipus de dinamització que es faci a l'aire lliure no ha d'anar en detriment del que hauríem de pensar sempre, que és d'alguna manera lluitar o d'anar cap endavant, en el sentit que la nostra intenció és poder dinamitzar aquells espais buits, aquells comerços, establiments que ens podem trobar a carrers comercials que tots són coneguts, però que durant l'hivern no obren. Doncs bé, nosaltres hem d'anar per aquesta direcció, no? Incentivar que els establiments puguin obrir tot l'any, però els que ja són els que són no sedentaris, els que estan fixos. I nosaltres, en aquest sentit, hem sigut conseqüents, perquè fa 2 anys vam engegar la proposta de subvencionar a tots aquells establiments amb noves llicències i noves apertures, i també havíem incentivat la contractació en temporada baixa per persones que estaven en situació de l'atur. I creiem que aquest és el camí. Nosaltres sempre hem de ser conseqüents i sabem el que costa obrir un establiment en aquests mesos, i a aquestes persones que a dia d'avui, doncs, l'obren, van cada dia aixecant la persiana, els ha de premiar, perquè és el dia a dia. Nosaltres hi comptem amb una... Això no ha d'anar en detriment de poder tindre una altra oferta comercial en un dia fixe, i pot ser el dijous, pot ser el dilluns, pot ser qualsevol altre dia, el dimarts no, perquè evidentment es celebra el mercat setmanal. però, com deia al principi, no és una qüestió de dir sí o no, sinó és una qüestió d'analitzar-ho bé i veure doncs, què ens reportarà això i què suposarà doncs, amb la resta d'establiments que es dediquen a això, si serà un greuge o si serà un benefici.
Uh-huh. Doncs s'haurà d'analitzar. Sentíem una de les veïnes que comentava que ho veia bé, però que potser caldria centrar més esforços en el mercat municipal, que hi ha, que com és el gran debat, diguéssim, de tots els partits, no? Què fer amb aquest mercat? No sé què li respondria a aquesta ciutadana.
Doncs dir-li que des de tot el món, bueno, a principi de la legislatura i des de que la vaig entomar humilment, doncs no hem deixat de treballar-hi cap tipus de dia. Vam tindre aquesta proposta damunt de la taula fa 2 anys, pràcticament, en la qual doncs, un inversor ens feia una proposta d'un estudi de viabilitat de poder desenvolupar una possible inversió de més de 2 milions d'euros en el mercat i remodelar-ho, reorientar-ho al mercat gastronòmic, al mercat, doncs, el mercat que ja no és el tradicional, que ja malauradament pràcticament podem dir que no funciona a cap lloc de Catalunya i d'Espanya. I tenim una proposta damunt de la taula i, evidentment, doncs, com és conegut, no va ser del tot ben rebuda per part d'alguns sectors i per part de membres de l'oposició. Era una proposta en la qual no li suposava cap tipus de despesa, diguem, per part de l'Ajuntament, sinó que la gestió hi va ser una gestió indirecta, i per tant doncs, era una proposta que a dia d'avui funciona i és equiparable a molts altres municipis. Però aquesta opció es va quedar descartada pels mateixes persones que van fer aquesta proposta. Nosaltres ara hem engegat una altra via, hem treballat amb l'administració pública, amb l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres vam anar a través de PIMEC, aquesta patronal, en el sentit que volíem explorar la via amb l'Ajuntament de Barcelona, que té els instituts de mercats de Barcelona, i vam tindre la sort que vam poder agilitzar molts tràmits i vam poder fer que fessin una diagnosi del nostre mercat per part d'una administració pública, no ja no per part d'un privat, i en breu doncs, ens facilitaran aquest estudi en quina situació es troba el nostre mercat i a partir d'aquí doncs, prendre una decisió. Però sí que és veritat que el mercat, com sempre, necessita aquest impuls, i necessita per ambdues parts, per la part de l'administració pública, però també per uns paradistes que s'hi puguin dedicar molts anys, que amb una concessió com a arreu doncs és de llarga durada per poder desenvolupar la seva activitat econòmica i el seu producte doncs, es consolida a Lloret, i és això en el que hi estem treballant.
Doncs recollim aquestes paraules. Cristian Fernández, regidor de Comerç, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
2:45 i ens fem ressò ara de Netflix, que estrena avui divendres una sèrie documental de 3 capítols que dirigeix el periodista i director Albert Soler. Examen de consciència explora, a través de testimonis de víctimes, periodistes, experts i religiosos, casos d'abusos sexuals en institucions de l'Església Catòlica Espanyola.
El fil conductor del documental és Miquel Ángel Hurtado. Després de mantenir silenci durant 20 anys, denuncia abusos sexuals a Montserrat. El cas es remunta a finals dels 90. Hurtado tenia 16 anys i es quedava a dormir al monestir un cop al mes perquè formava part del grup d'escoltisme.
I per què en parlem aquí a la ràdio de Lloret? Doncs perquè qui hauria abusat d'ell és el monjo Andreu Soler, natural d'aquí la vila i molt vinculat al municipi, molt conegut també per molts i moltes lloretencs i lloretenques. I a més, precisament va ser fundador del moviment Els Nois del Servei, del qual va ser responsable durant 40 anys. El presumpte abusador va morir l'any 2008.
El director del documental Examen de Consciència, Albert Soler, afirma que des de Montserrat coneixien els fets i es van encobrir. Escoltem les seves declaracions fetes al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els elements que tenim i que estan al documental, alguns dels quals s'han mostrat en aquestes notícies que han sortit de la premsa, són elements prou contundents com perquè l'examen de consciència l'haguessin hagut de fer ells, independentment de que sortís un mitjà de comunicació, una sèrie de televisió o el Quico, a recordar-los les seves responsabilitats. És a dir, des de l'any 2000 ja hi ha cartes de l'abat, del mateix abat que hi ha en aquests moments, d'en Josep Maria Soler, ja demanant perdó pel dany causat. A l'any 2004 ja hi ha allà, amb Miguel Ángel, doncs, és quan diu, pues jo és que estic fet caldo, he començat una teràpia, i li explica això a l'abat, i l'abat li diu, molt bé, et trucarà el nostre advocat, això sí, tot en negre, o sigui, trucarà el nostre advocat i convocarà una reunió. Convoca la reunió i li deixa anar 7.500 euros.
Acabem de sentir els senyals horaris de 8:45. Albert Soler afegeix que els presumptes abusos sexuals no només es van fer a Miquel Àngel Hurtado.
Aquestes pràctiques no només es van fer amb el Miquel Àngel, sinó que hi ha tot un seguit més de víctimes. I a més és una de les hipòtesis que formula el Luis Hurtado, el Miguel Ángel Hurtado, al final. Diu, jo no sé si aquest senyor es va començar la seva carrera d'abusador quan tenia 65 anys, que és l'edat que jo vaig ser víctima, però el Miguel Ángel Hurtado, que porta molts anys com a activista estudiant els perfils, diu, jo diria, tenia tota la pinta de que estàvem parlant d'un depredador sexual en sèrie. Val. Aquesta és una formulació que deixa anar en Miguel Ángel Hurtado.
El documental mostra casos d'arreu d'Espanya on denuncien suposats abusos sexuals de monjos joves. En tots els casos, l'Església els encobreix seguint un mateix patró o sistema.
Això és un producte per Netflix. És un producte doncs, entre cometes, de denúncia, però també ha de ser ha de tenir un component d'entreteniment. I la forma de recrear, imaginar-se el que estem parlant, perquè les dramatitzacions no es veuen abusos, el que es veu és més l'ambient, com era aquella sala, com era el laboratori. Intentes escriure les llums perquè un empatitzi més amb els sentiments d'angoixa que podia experimentar i d'indefensió que podien experimentar les víctimes.
Com hem dit, el presumpte abusador Andreu Soler era natural de Lloret i molt vinculat al municipi. Va morir el 2008, però un any abans el monestir l'havia homenatjat amb la publicació de les seves memòries.
Hurtado va conèixer l'existència d'aquest llibre el 2015 i això va ser el detonant de fer públic el seu cas. Aleshores va explicar que va patir abusos sexuals per part d'un sacerdot i va promoure una petició al Congrés perquè aquests delictes no prescriguessin.
No ha sigut fins ara que Hurtado no només ha dit qui va ser l'abusador, sinó que ha acusat el monestir de Montserrat d'ocultar el cas. És el que revela el documental de 3 episodis Examen de Consciència que s'estrena avui divendres a Netflix. Ara passen 2 minuts de 8:45. En Miquel Bernis ens explica com es presenta el cap de setmana, que sembla que podria haver-hi un canvi de temps, no, Miquel? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest cap de setmana començarà amb un temps força tranquil, amb predomini del sol tant aquest divendres com també de cara a dissabte, amb algunes primeres nuvolades en aquest cas, però més aviat tímides i poc importants. Per diumenge sí que esperem, però, un canvi de temps. A partir del migdia les nuvolades creixeran amb més força, entrarà aire més fred i esperem fins i tot la possibilitat d'alguns xàfecs sobtats en diferents comarques de Girona a partir de diumenge al migdia i de cara a la tarda. En tot cas, ruixats intermitents i més aviat de poca estona. Pel que fa a les temperatures, a curt termini tindrem migdies més suaus, tant avui com també aquest dissabte. L'ambient serà relativament agradable al migdia, no se superaran els 15 graus, però tampoc l'ambient serà gaire fred ni el vent serà protagonista, però en canvi diumenge nou gir de les temperatures, altre cop a la baixa, sobretot de cara a l'inici de la setmana que ve i per tant el fred que es revifarà clarament a partir de diumenge a la tarda i de cara als primers dies de la setmana que ve. La tramuntana anirà perdent força en aquest inici del cap de setmana, també al nord de la Costa Brava, però al final del cap de setmana tornarem a parlar altre cop de cops de vent que augmentaran la sensació de fred.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, de fred, ja en tenim, perquè aquí a Lloret tenim 0 graus, la humitat al 65% i tot plegat fa que la sensació tèrmica sigui de 2 graus negatius.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs mirem què diuen avui les portades. Avui és divendres 25 de gener i en el cas del Punt destaca el que és el titular del dia arreu del món. Tot el món està pendent de Venezuela i és el que diu el Punt, dividits per Venezuela. Els Estats Units, d'una banda, i Rússia i la Xina, per l'altra, lideren els blocs a favor i en contra dels opositors al règim veneçolà. La Unió Europea no es pronuncia. Pedro Sánchez voldria eleccions i el president Maduro rep el suport de militars i jutges. Doncs aquest és el tema del dia, però aquí a casa n'hi ha un altre també de destacat, segons Diari de Girona i Punt Avui, i és la derrota del Girona al Bernabéu, 4-2 en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei, però amb una bona imatge del Girona. En el cas del Punt, destaca que el Girona planta cara i el Diari de Girona diu que van ser gols per somiar. Aquest resultat de 4-2, diu el Diari de Girona, que deixa opcions de remuntar a Montilivi. Veurem què és el que acaba passant amb aquesta eliminatòria. Una altra notícia compartida, sindicats i empresa emplacen el diàleg després de la vaga a la Nestlé. La vaga de la Nestlé atura la producció. Té un ampli suport dels treballadors que reclamen un increment salarial. Diu que el seguiment de l'aturada se situa en el 97% dels empleats i la direcció el rebaixa al 70%. La mobilització talla el trànsit a l'accés a la P7 i els treballadors no descarten més protestes. Una altra notícia compartida són declaracions del subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, que diu que el tall a les vies del tren d'alta velocitat no pot quedar impune. Sosté que el jutge sabia les detencions d'alcaldes i fa una declaració que diu literalment: qui no té feina, el gat pentina, sobre la denúncia per les detencions. Més titulars de la portada del Diari de Girona. Roben objectes d'almenys 11 cotxes aparcats a Salt en 12 dies. La Universitat de Girona i el Parc Científic callen davant la desaparició de material del Blum. El fort vent arriba fins als 140 km per hora a Portbou. I aquí a prop, a Blanes, intent fallit de l'Ajuntament per tancar ara la part ampliada del càmping Bellaterra.
Venezuela, totes les portades. El País, Maduro resisteix en el poder per al suport dels militars. El Periódico, l'exèrcit amb Maduro. La Razón, Sánchez dona oxigen a Maduro al no legitimar el canvi. El Diari Ara, Venezuela divideix el món. L'ABC, Sánchez refreda les esperances del poble veneçolà. I La Vanguardia, Putin empara Maduro i avisa d'un bany de sang a Venezuela.
I repassem també una última hora que arriba de Venezuela, i és que Maduro ha dit que accepta el diàleg amb l'oposició i ordena tancar l'ambaixada a Washington.
Després de rebre el suport de la cúpula militar i del poder judicial, el president veneçolà assegura que vol arribar a un acord de pau.
La patronal dels BTC aquí a Catalunya critica que el decret de la Generalitat expulsa Uber i Cabify de Barcelona.
Denuncien que significarà el tancament de 73 empreses i deixarà sense feina gairebé 4.000 treballadors i demanen la dimissió del conseller.
També sobre transports, els treballadors del metro de Barcelona han dit que convoquen vaga parcial durant el Mobile Congress.
L'aturada serà de dues per torn els dies 25, 26, 27 i 28 de febrer.
Ja hi ha data pel trasllat dels presos independentistes a Madrid. Està previst per dimarts que ve, 29 de gener.
Dilluns o dimarts se sabrà la llista definitiva de testimonis que el Suprem admetrà en el judici del procés. De moment està oberta a citar a Rajoy com a testimoni, però descarta, en canvi, el rei Felip VI i Puigdemont.
I quan està a punt de començar aquest judici, atenció a la dada. Estrasburg va condemnar a Espanya en 9 de les 10 sentències que va dictar el 2018.
La justícia europea, però, va molt lenta, té molts casos acumulats i encara no ha resolt cap de les denúncies en relació amb el referèndum de l'1 d'octubre.
Canviem de tema. A l'espera de la nova llei hipotecària, les despeses de notaria i escriptura de la hipoteca s'hauran de dividir entre banc i client.
El Tribunal Suprem ha acordat, a més, que el banc ha de pagar la inscripció de les hipoteques i el client la cancel·lació.
Presó sense fiança pel pare del nadó de Pineda, mort per suposats maltractaments.
El delicte que es podria enfrontar pot anar de l'homicidi imprudent a l'assassinat amb traïdoria.
A Màlaga, els miners comencen a excavar la galeria cap a on es pensen que hi ha en Julen.
S'han hagut de fer microvoladures perquè pugui continuar la seva tasca l'equip de 8 miners que treballen en grups de 2, per excavar el túnel horitzontal.
Per tant, cada cop nous impediments que van allargant aquest etern rescat. La Generalitat presentarà un nou protocol d'acollida dels menors estrangers no acompanyats.
Entre altres coses, preveu un advocat d'ofici i informació en el seu idioma. També es pretén crear un centre específic per a les noies que arriben soles i que han estat objecte de tràfic de dones, prostitució o maltractament durant el viatge.
En l'àmbit cultural, Jeff Bridges exposa a la Filmoteca de Catalunya les fotos que fa durant els rodatges.
L'exposició, acompanyada d'un cicle de les seves pel·lícules, es pot veure fins al dia 17 de febrer.
I en esports, ahir també va jugar eliminatòria de la Copa l'Espanyol, que va empatar a Cornellà al Prat a 1 amb el Betis en l'anada dels quarts de final de la Copa.
Borja Iglesias a la primera part va inaugurar el marcador, però Sanabri al minut 80 va fer l'empat definitiu.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs en parlen i ho volem repassar per diferents temes. Per exemple, llegim al diari de Girona que Dos Machos Verdes Fritos estrena la temporada de teatre a Lloret demà dissabte a les 9 del vespre. L'entrada val 12 euros anticipada, 14 a taquilla. David Verdaguer és el protagonista. I també el diari El Punt se'n fa ressò amb el titular que Lloret i Blanes obren temporada amb humor. Bruno Oro, tot i Soler, Jordi Merca i Mercè Aranaga també estan a la programació. Una programació que recordem que es presenta avui a les 8 del vespre al Teatre Municipal. D'altra banda, també sobre Lloret de Mar, o que afecta a Lloret, dir que l'epidèmia de grip posa el límit als hospitals de Blanes i Palamós. Més d'una trentena de pacients eren ahir a urgències sense llit, segons dades de Metges de Catalunya, entre els dos centres, el de Blanes i el de Calella. Per tant, segur que hi ha molts lloretencs afectats. En esports, dèiem que el Girona d'Eusebio va fer un bon partit ahir al Bernabéu, tot i que va acabar perdent per 4-2, i com sempre, tant el diari de Girona com el Punt fan el repàs de tots els jugadors del Girona, i de Muniesa el Punt diu que va estar castigat. Dels centrals va ser el més clarivident amb la pilota i, de fet, el primer gol neix de les seves botes, traient amb criteri la pilota. En els dos últims gols blancs, el rematador va guanyar-li l'esquena. En el cas del diari de Girona, diu que va ser valent, però que no va poder atrapar Ramos en el 4-2. La resta, prou bé, i fins i tot es va sumar en atac. També en esports i en futbol, el diari de Girona es fa ressò que Marc Vilà ha rebut l'alta després del seu ensurt. Ho explicàvem ahir, el jugador del Lloret va quedar inconscient a l'últim partit del 2018 contra el Llagostera B i finalment ja ha rebut l'alta i aquest cap de setmana podrà tornar a jugar amb l'equip d'Albert Vall-Llosera. I finalment, al diari de Girona hi ha l'article d'opinió d'una lloretenca, Berta Gibert, que el titula L'examen del Mir.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Qui diu que la cultura és avorrida? Si penses això és perquè encara no escoltes el programa Amb Cada Cultura. Tots els divendres a partir de les 9 del matí amb Rosa Giralt. Propostes de cinema, teatre i les millors sèries de televisió. Amb Cada Cultura, un espai obert per a totes les ments inquietes i despertes.
Feliz Halloween. ¿Com es diu?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Disset minuts i arribarem a les 9, moment d'obrir plana esportiva per parlar dels partits i competicions del cap de setmana. El Club de Futbol Lloret juga al Camp d'Altona amb la intenció d'allargar la dinàmica positiva de resultats. Serà aquest diumenge a 11:45 del migdia.
Els lloretencs han sumat 7 punts dels últims 9 que s'han disputat i arriben a la cita amb la intenció de seguir escalant posicions a la Primera Catalana. Ara mateix l'equip és cinquè amb 28 punts. Al davant hi haurà un Tona, que és vuitè amb 25. El tècnic Albert Vall-Llosera parla del resultat de l'anada, que va acabar amb victòria per 4-0, però recorda que no va ser fàcil.
Tona té gent amb noms, té gent amb experiència, és un bon equip, anem allà. Bueno, hi ha condicionants que potser no estem acostumats, però com tots els partits de la categoria, és que es veuen molt pocs partits que siguin fàcils, que el resultat sigui avoltat i sembli fàcil, perquè me'n recordo de casa amb el Tona, guanyem 4-0, però tenen 2 contra 1 amb 0-0. Te'n marquen un i canvia, i te'n marquen 2 i no guanyes. Vull dir, bueno, hem d'estar atents.
Recordem que la jornada, que el Lloret podrà comptar amb el retorn de Marc Vilà, com explicàvem ara, que ha rebut finalment l'alta mèdica després d'aquell ensurt que el va deixar inconscient en un partit a finals del 2018. I seguim el repàs a la jornada esportiva amb el partit que jugarà el Club Unió Futbol Sala Lloret. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda a Santa Coloma de Gramenet, a la pista de la Penya Johan.
Nova oportunitat pels lloretencs per situar-se en zona d'ascens, tot i que no depenen d'ells mateixos. Necessiten guanyar i que la xarxa i el Pineda de Mar no ho facin. L'equip que entrena Joaquín Hernández ocupa el quart lloc de la classificació amb 24 punts i aquest cap de setmana vol refer-se de la derrota de la passada jornada contra el Caldes.
També jugarà el Lloret Esportiu Futbol Sala aquest diumenge a les 5 de la tarda a casa davant del futsal Tordera en la tercera jornada de la segona fase.
De moment els lloretencs no han pogut guanyar en cap dels dos primers partits i se situen sisens amb un punt. Els torderencs, per la seva part, encara no han puntuat.
Parlem ara d'atletisme i de la cita que afrontarà Àngel Mollera. El corredor de Lloret la Selva participa aquest diumenge als 10 quilòmetres de Vilafranca.
L'atleta lloretenc segueix la seva preparació en proves de ruta. Recordem que el passat cap de setmana va enfrontar la cursa Moritz a Sant Antoni amb un sisè lloc.
I 2 apunts més en l'agenda esportiva, perquè aquest cap de setmana hi ha cites destacades en patinatge artístic i gimnàstica rítmica.
El Club Patinatge Artístic Lloret competirà amb l'equip juvenil en el Campionat Provincial de Grups de Show, que es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda al pavelló de Fontejau a Girona. Ho farà amb la modalitat de grups de quarteta amb la peça Viure.
Per la seva part, l'Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret participa al Campionat Comarcal en les modalitats individuals i de conjunts.
La competició se celebrarà a Sils.
Acaba fent referència al Club Hoquei Lloret, que juga dimarts a casa contra el Vic, que és un rival directe per la permanència.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs a 13 minuts per les 9 ens fem ressò de la xerrada que ofereix avui Adam Martín, el periodista que és especialista en nutrició i que ofereix una xerrada, la primera del cicle Revolució Emocional, organitzada per l'Escola d'Intel·ligència Emocional BIE. Una conferència que es farà a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca i que es titula Menjar per ser millors, tot i que l'entrada és gratuïta, cal inscripció prèvia a través del link que trobareu al Facebook del BIE. Donem pas amb Moisès.
Parlem amb el ponent de Menjar per ser millors, Adam Martín, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
De què parlaràs aquest divendres a Lloret de Mar?
Doncs parlaré de la importància que tenen els hàbits saludables, sobretot d'alimentació, però també l'activitat física, per millorar la nostra salut en general. Sempre tendim a pensar que l'alimentació només és gasolina, que sí, que és energia, però és moltes més coses. Intentaré explicar això i fer-ho de la manera més amena i més interessant possible.
Per tant, no només de nutrició, sinó també d'activitat física.
Sí, perquè la veritat és que no es poden deslligar les dues coses. Una cosa va lligada amb l'altra. Si volem tenir una bona salut, que és el que és important, és tan important alimentar-se correctament com tenir un nivell d'activitat física adequat. No cal matar-se al gimnàs, no cal fer maratons, no cal suar com una bèstia, però sí que cal moure's cada dia una mica. I això ha d'anar associat a una bona alimentació. Les dues coses olien un llum per mantenir i per millorar la salut.
Per tant, seguint el títol de la conferència, menjar bé ens fa ser millors.
Jo estic convençut que sí, perquè tu fixa't, a un nivell molt bàsic, eh? Després hi ha nivells fisiològics que són una mica més complexos, però a un nivell molt bàsic, si tu t'alimentes correctament, és bastant probable que dormis millor, per tant l'endemà tindràs menys energia, per tant et serà més fàcil treballar, si t'alimentes correctament és bastant probable que tinguis menys mals de cap, o menys cefalees, menys migranyes, per tant serà més fàcil relacionar-te amb els teus companys, etc. És evident que si et sentes bé, si no vas restrenyir, si no tens problemes estomacals, tot això fa que tinguis una relació millor amb el teu entorn. Per tant, és més fàcil ser bona persona, és més fàcil ser millor. Després hi ha altres condicionants que no tenen res a veure amb l'alimentació, però l'alimentació és la base sobre la qual construïm la resta de coses, no?
Aquesta és una temàtica a la que has dedicat diversos treballs, no?
Home, jo ja fa... Ara pràcticament només em dedico a fer divulgació sobre temes de salut i hàbits saludables, i ja porto pues, 4 llibres relacionats amb el tema, pràcticament, perquè em sembla que és un tema fonamental, no? I per seguir amb el que em preguntaves abans, a un nivell més complex, tenim a dins de les budells uns bitxitos que es diuen bacteris intestinals, que són la majoria beneficiosos per la salut i que ara sabem que tenen una relació directa amb l'estat d'ànim d'una persona. Fins i tot poden fer que ens deprimim. O que estiguin més contents. I una de les maneres de mantenir aquests bacteris intestinals, que s'anomena microbiota, en bon estat, és l'alimentació, imagina't.
Especialment, per als més joves, és important conscienciar-se sobre aquest fet?
Jo crec que és molt important per tothom, però és evident que els més joves són els que tenen més camí per recórrer i més possibilitats de fer canvis. Quan un és gran, doncs li costa més a fer canvis perquè porta molts anys instal·lat en una dieta, en una manera d'alimentar-se molt concreta, no? Però tendim a pensar que quan som joves, pues tot això no és tan important perquè menjo malament, jo cremo tot i tal, però estem veient, les dades ens diuen que això no és cert, que la població infantil i l'adolescent són en aquests moments una població del risc perquè fa amb malalties cardiovasculars, obesitat, diabetes tipus 2, etc. Per tant, els petitons i sobretot els adolescents que no es pensin que com que surten a córrer i juguen a futbol i alguna cosa més ho arreglaran tot, perquè no és així, s'hi han de mirar molt.
I per tant, com dius, una xerrada que pot interessar a tothom, a totes les franges d'edat.
Sí, perquè clar, l'alimentació és un fenomen transversal i la veritat és que tret d'un nadó, la resta de persones més o menys hem de menjar el mateix. A mesura que et vas fent gran, en diferents etapes de la teva vida, evidentment les dones durant l'embaràs i la lactància, per exemple, han de menjar una miqueta diferent. Cada etapa té les seves diferències, però són mínimes. El marc general, la base alimentària, és la mateixa per tothom. I a més és molt senzilla. I a mi m'agrada explicar que és molt senzilla, perquè quan avui en dia algú s'interessa per la nutrició, per alimentar-se d'una manera correcta o d'una manera millor, es posa a internet, comença a llegir articles, que un diu que això sí, l'altre que diu que no, un article diu que la llet és fantàstica, l'altre diu que és un desastre, i tenim una confusió espectacular. I al capdavall, a no ser que tinguem una patologia greu, en la majoria de casos alimentar-se de manera correcta és molt senzill. I és el que sempre intento explicar perquè la gent es relaxi, no? Perquè si jo et dic ara a tu, hem de menjar millor, i tots comencem a pensar ja en sucs verds i en detox, amb coses estranyes, i la veritat és que tenim una eina bàsica a la nostra dieta, que és la dieta mediterrània, que s'ha demostrat que és beneficiosa per prevenir tot tipus de malalties no transmissibles, que són les que podem controlar, no?
I una última pregunta, Adam, pel que fa a la xerrada, com l'has preparat? No sé si només parlaràs tu o faràs participar al públic.
A mi m'agrada molt xerrar, ¿vale? O sigui, xerraré molta estona, però també per mi és fonamental que la gent tingui l'oportunitat de fer preguntes i de plantejar dubtes, i si els puc resoldre, fantàstic, i si no també es puc orientar una mica perquè el resolgui algú altre, no? Però faig una mica, diríem que un 85% sóc jo explicant coses bàsiques de la manera més amena possible i amb tot l'ànim de divulgar de manera senzilla, i la resta, doncs, preguntes i possibles respostes. No m'agrada inventar-me respostes que no sé, si hi ha una cosa que no la sé ho diré, i bueno, que la gent tingui l'oportunitat de sobretot de sortir d'aquest lloc ple de mites que hi ha al voltant de l'alimentació, no? Que si els hidrats de carboni ingreixen a la nit, això no és veritat. que és molt important fer 5 àpats al dia, doncs home, relatiu, que hem de beure moltíssima aigua tot el dia, bueno, és, potser sí, però potser no tant, que la fruita engreixa, totes aquestes coses són mites que fan que mengem com no hauríem de menjar, no? I a mi sobretot m'agrada incidir en aquestes qüestions, no? Amb treure la boira que surt al voltant de l'alimentació i eliminar tots aquests mites que tenim tots i que ens impedeixen menjar correctament.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta xerrada dedicada a la nutrició i també a l'activitat física. Adam Martín, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, records.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A 5 minuts per les 9 passem a demà, que hi ha nova sessió del Racó dels Contes, aquest cop a càrrec de la narradora Assumpta Mercader, que presentarà a Lloret el seu Per què, on explicarà 3 petites històries. És una entrevista també d'en Moisès.
Parlem amb la narradora de la sessió, Assumpta Mercader, molt bon dia.
Bon dia.
Què s'explica en el conte Per què?
Bé, la sessió Per què, de fet, és un recull de 3 contes. El primer es titula com la sessió, Per què?, el segon Mare Crits i el tercer és l'Oncle Llop. Són 3 contes molt, molt intel·ligents, molt bonics, i en tots 3 es resol una mica, o s'explica el per què d'alguna cosa.
El per què d'alguna cosa, per exemple?
Per exemple, el primer és d'una mena d'extraterrestres que venen a la Terra i tenen ganes d'envair-ho tot i destruir-ho tot. I una nena els hi va fent preguntes, per què? Per què ho voleu fer? I ells van contestant, i ella sempre té un per què a punt. I això porta que ells hagin de pensar realment per què ho estan fent. Al final no el dic perquè faria un spoiler, eh?
Com és la posada en escena d'aquests contes?
És una sessió bàsicament de narració, la paraula és el més important, però jo soc titellaire també de formació i aleshores porto sempre alguns objectes, alguns ninos. És una combinació de diferents tècniques.
I els participants interactuen amb tu d'alguna manera?
Sí. Sí, jo sempre quan penso les sessions les penso que hi hagi una certa participació. Pensem que quan estem fent narració estem fent teatre d'absoluta proximitat, ens estem mirant als ulls i compartim els contes, els expliquem, però sobretot els compartim.
Aquesta sessió, la d'aquest dissabte, per quina edat seria?
Jo la recomano a partir de 4 anys. Es fa una mica de mal fer, això de posar edats, perquè l'he feta per nens i nenes fins i tot de 10, 12, i els he encantat, i a vegades n'he tingut de més petits i també. Són uns contes extraordinaris, són molt bons els arguments, i jo crec que poden agradar una mica a tothom. Home, diria un i dos, serien edats molt, molt, molt petitons, però a partir de 3-4 anys ja els poden gaudir.
Entenem que una mateixa història la pots adaptar, no? Si és per 4 anys, si és per 10 anys...
Sí, el que passa és que això quan vas a escoles és molt senzill perquè saps perfectament a quina edat et dirigeixes, però quan vas a biblioteques és un públic obert i et trobes de tot. Aleshores has d'intentar que el petit s'ho passi bé, però que el gran també. I aleshores, normalment no és senzill, perquè si els petits s'enganxen, els grans estiren i no passa res, eh? I també és bonic que hi hagi barreja d'edat.
I una última pregunta, Assumpta, pel que fa a la teva trajectòria en aquest àmbit, en aquestes activitats, quina és? Perquè veiem en el teu web que tens un gran nombre de contes i sessions.
Sí, jo ja fa molts anys que tinc la sort de poder treballar explicant contes. Treballo explicant contes i una mica fent altres feines relacionades amb el món de la paraula dita. I si mireu la meva pàgina web, que és assumptamercader.cat, doncs podeu veure tot el que ofereixo. Jo narro des d'això, per sessions per bebès, es pot dir, de 0 a 3 anys, per a públic infantil i familiar, i també per adults, per a joves i adults, sí.
Doncs convidem a tothom aquest dissabte a 11:45 a la biblioteca a conèixer aquest per què. Assumpta Mercader, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies, serà un plaer venir a Lloret. Fa molts anys que vinc a la biblioteca de Lloret, ja venia quan encara estava allà al centre aquell Cadela, ja fa molt de temps, i sempre em fa il·lusió tornar-hi. Moltes gràcies i espero que dissabte siguem molts. Gràcies.
Doncs ja ho sabeu, demà RAC1 dels contes a 12:45 del migdia a la sala infantil de la biblioteca. I abans d'acomiadar-nos, repassar breument l'agenda. Recordar que avui es presenta la temporada de teatre i de cineclub pels propers mesos. L'acte de presentació és obert a tothom, cal però invitació, inscripció prèvia, i dic que comença a les 8 del vespre. Les inscripcions es poden fer al telèfon 972-36-18-35, al correu teatredelloret@lloret.cat o bé al Museu del Mar o al Centre Cívic del Rieral. També una altra cita destacada a l'agenda és per aquest diumenge, que hi ha la Festa de l'Esport Lloretenc, que arriba a la 45a edició, i també que l'invitació que la reparteixen els clubs. Serà a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal. Demà s'inaugura la temporada de teatre amb dos machos verdes fritos, i demà al matí el Team Albino organitza una trobada de kickboxing al pavelló municipal. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, l'últim de la setmana, avui 25 de gener. Que passeu molt bon cap de setmana i fins dilluns, que vagi bé.
Bon dia, bona hora.